Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Sentir el meu programa preferit és cuidar-me i començar el dia enriquint la meva microbiota amb el kèfir més deliciós també.
Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
Bona tarda, Roger.
I Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com esteu?
Molt bé.
I tu, què vas fer ahir al vespre?
Va tenir una cita, no?
Mira, ara que ho dius, sí que vaig tenir una trobada.
I com va anar? Una trobada... A veure, Roger, una trobada de què?
Una trobada amb una persona que vam estar 3 hores piqui-piqui, xerrant.
Era un amic? Era una amiga? Era...
Encara no sé què és.
Ben tirat. Anava aquí.
Una dona.
Sí. És una noia. 3 horetes i uns nachos.
Nosaltres...
Dels quals la meitat van quedar allà.
Doncs va anar molt bé aquesta trobada.
Quan perds la gana,
Déu
és
meu.
Que segurament ha anat bé.
Déu Creus meu. Que veu cridar l'atenció a la gent del local de tanta química que desbordàveu?
No, perquè estàvem sols.
Això ja passa, en el local on deu anar.
Aquí té una cita un dilluns al vespre. Molt poca gent.
Tinc bones sensacions.
A veure, com a mínim un bon quiqui hi serà, no?
No precipitis.
Va passar alguna cosa o no? Em refereixo a petó, abraçada, carícia...
Ens vam saludar amb 2 petons.
Mm-hmm. 2 petons ben fets?
2 petons ràpids.
A l'aire.
No, vam tocar galta, però molt ràpid.
Us estàveu coneixent en persona en aquell moment?
Sí.
Desvirtualitzant.
Correcte.
Uah.
I al final, a l'hora de marxar, es va fer molt natural, molt ràpid tot, perquè hi pot haver aquell moment de dubte.
Absolutament.
De què hem de fer ara mateix.
Perquè el petó no estava fora de lloc.
Perdona, un petó mai està fora de lloc si els dos ho volen. I encara menys un dilluns de gener a les 11:30 de la nit a la ciutat de Barcelona, amb els fanals aquests que fan aquesta llum taronja tan mediterrània...
Que creus que criden al petó.
Bueno, és que ho criden. Si t'hi fixes bé i pares l'orella, la nit de Barcelona t'està cridant. El vent sembla que és el vent i és... Morreja't, morreja't!
Doncs...
Emboliqueu-vos!
No els vam sentir i ens vam fer una abraçada i tenim una nova data.
Però jo estic a favor, eh? D'anar com fent créixer aquest petó que
totalment.
Encara no ha passat.
Sí, no
a favor de la contenció.
Sí. Heu estat xerrant?
Una miqueta. Jo he tingut molta feina avui, però sí que vaig enviar WhatsApp quan vaig arribar a casa.
Mira, el desig és un misteri, com bé sabeu, i és cert que funciona molt el tema de... És que sona molt car que ha dit així, no? Però de no fer-ho ja de primera, saps? D'aguantar una mica aquella tensió i aquella màgia. Perquè després, quan ho fas, en tens unes ganes que pots perdre el cap.
Ui, tant!
Algun cop ja s'ha perdut el cap en
I
aquest
tant.
Estudi en general,
I
individualment. Vull dir que sabem de què...
Per què la puta, estic farta de no perdre el cap.
Estimada audiència de Catalunya Ràdio, la Juliana té fomo del que li està passant a en Roger.
Absolutament.
Estic... Ella necessita que també li passi a ella.
Tu saps mujeres desesperades? Jo és el que sóc ara mateix. Una dona en desesperació total.
Tu vols que algú et desitgi i t'ho faci saber?
Jo no vull ni fullar.
No, ja ho sé.
Jo vull que un noi guapo em miri un dia i sentir que estic en el mercat, que em miri. No m'ha de dir res, que em miri.
Li tens... Jo t'ho estic notant. Li tens bastanta enveja, en Roger. És que se't nota com una mica rabiosa.
No, perquè el del Roger per mi és massa. Ara em faria mandra a mi. Tanta cita.
Què vols dir? Tantes cites?
No, però una cita... A mi ara una cita em mata, em destrossa. Jo no vull una cita.
Doncs què vols? Que et miri un noi guapo?
Que et miri un noi guapo pel carrer.
Que et miri i t'enviï un missatge. O sense el missatge.
El missatge ja se'm fa bola, perquè ja l'has de respondre.
Demanar-nos una cosa tan concreta...
Bueno, escolta, mira, cadascú passa pel moment que passa...
Tu vols ser una escultura?
No, al revés.
Que et mirin, però que no diguin res.
Jo ara sento que sóc una escultura. Sóc una... Sóc com una patata de l'ametller, ara. Una patata de l'ametller segurament desperta més passions.
Que la mira molta gent, però cap...
Va, estàs baixa d'autoestima, i si vols t'ho dic jo, només... però ets perfecta.
No, ja... Si jo... És que el problema és que jo m'ho veig, eh? Vull dir...
Això està molt bé, veure-s'ho mateix.
Jo em trobo moníssima, però dic...
I per què els altres no m'ho diuen?
Mira, jo ara estic a punt de llançar una veritat, com un temple, que és que
el
que es lliga amb nòvio no es lliga estant soltera. O sigui, jo amb nòvio sempre he triomfat com la Coca-Cola. He lligat sense parar. Jo no podia sortir al carrer perquè em tiraven la canya. I ara, en canvi, que el món sap que jo estic soltera, que no disponible, ningú em diu res. Ningú em mira, ningú em veu.
Haguessis estat mare. Quan ets mare et passa això.
Això és un tema molt interessant, eh? Tot i que ja és una discussió nostra aquesta, però jo crec que tu no t'ha passat i tu no ets capaç tampoc de veure els senyals.
Però passes a ser més invisible i també està bé perquè t'allibera de moltes coses.
Això també, absolutament.
Com que genera una barrera el fet de ser mare, tu creus?
Sí.
De cara a que tirin la canya i això.
Sí, això també està bé en certs moments de la teva vida.
També sempre es pot recuperar, eh? Després, perquè mira la Laura Escanes, segur que en algun moment es va sentir així.
Clar, són fases.
Sí, va per moments.
Has ben aixecat les barreres, avui? Públicament, vull dir que ha quedat ben dit el que vols i el que busques.
Però és que això li passa a tothom, eh? El tema aquest de la solteria. És a dir, un objecte de luxe és de luxe perquè no el pots tenir moltes vegades, perquè és inassequible.
Sí.
En el moment on és assequible, no fa la mateixa il·lusió. Un bolso d'Inditex et pot fer molta il·lusió, però no serà mai un bolso de luxe.
Ets un Louis Vuitton.
No sóc un Louis Vuitton, Marta. Sóc un puto bolso tirat al carrer i ningú el mira.
No diguis aquestes estieses.
No t'ho diguis,
perquè...
això, eh?
Estic bé, eh?
Ara
sono molt desesperada.
Ets una tia molt interessant.
Ja ho sé, però si jo...
No, jo també ho sé, però escolta'm.
Bueno, va, parlem d'altra gent.
Passem pel WhatsApp, que és el
677-27-10-58.
Aquest tema, Roger, no entra segur avui.
Aquell d'ahir, tampoc.
El d'ahir, sí, el que... Ara...
No, però el farem un altre moment.
Dia. Pot entrar un tema molt més interessant, que és la cita del Roger, que l'audiència està desesperada per saber com et va en l'amor.
Ja tenim titular pel programa d'avui.
Literalment serà aquest.
Quin?
En Roger ha trobat l'amor?
La cita misteriosa d'en Roger Carandell.
Mira, compro de la Marta, perquè el teu és...
La noia misteriosa amb qui Roger Carandell ha tingut una cita.
Massa llarg.
I ja de pas escrivim una novel·la a quatre mans.
Sí, i el seu DNI. 677-27-10-58. Hola, boniques. Una tonteria, però demostra que encara són més curtets del que semblen.
Qui?
Si us hi fixeu, la Pombo...
la Maria Pombo.
Sí, parla del clan Pombo. Si us hi fixeu, la Pombo porta el bebè recent nascut a l'altre costat del cotxe del que s'ha de portar. Els bebès s'han de posar al costat oposat del conductor, ja que és el seient més segur.
A veure, context. Està parlant d'aquest vídeo que es va fer viral, que va penjar ella mateixa quan estaven portant la seva tercera filla de l'hospital a casa. Que la Maria anava al darrere amb la criatura i en Pablo, el seu marit, conduïa
a 140
km per hora.
I aquesta història s'està fent eterna, però clar, és que cada dia, sobreanalitzant el vídeo, trobem coses noves. Llavors, aquest oient diu que estava la cadireta col·locada a un lloc que no hauria de ser.
Que és darrere del copilot. Ai, del pilot.
Perdó. Darrere del conductor. Llavors, tu, Juli, deies aquest matí que el millor lloc és darrere del copilot.
No passa res. Aquí el que ha passat és, la Marta diu que el millor és darrere del copilot, igual que diu aquesta oient, de fet.
Que és on tu portes la Nina.
La Nina va darrere del copilot.
Vale. Exacte. ChatGPT diu que has d'anar al mig, que és el que és més segur. I, en canvi, jo defensava el que a mi m'havia arribat, sobretot després de fer el curs de recuperació de carnet que jo vaig fer, perquè a l'autoscola ens ho van repetir fins la sacietat, és que el lloc més segur és darrere del conductor, és a dir, com ho fa la Maria Pombo, perquè, en principi, seria el que et protegiria d'un possible accident perquè estàs darrere de la persona que condueix, que sempre, per instint de supervivència...
Clar, se salva ell.
Tens més probabilitats de que se salvi ell i que, per tant, aquell cantó del cotxe quedi més protegit.
I aquí el factor cadireta, anar a contramarxa, això no té... Vull dir que no canvia aquesta equació.
ChatGPT em deia, és molt millor el del mig també perquè aquí es condueix per la dreta. Aleshores, aquesta norma de la supervivència no és del tot justa perquè te la foten per la dreta.
Però al mig no pots posar la cadireta, perquè ha d'anar com...
Depèn si el cotxe ho permet.
Una finestra.
Si el cotxe ho permet i té... No,
no, perquè s'ha d'agafar, sí, però s'ha d'agafar almenys les que jo conec, eh?
Vale. Bé, en tot cas...
S'agafen una finestra per lateral.
He fet un parell de consultes, perquè és veritat que tenim molta família que ens escolta, molta mare, i hi ha molta cadireta en els cotxes dels nostres
oients. Ara el
WhatsApp traurà fum, ja t'ho dic. Sí, per això, com que m'ho temia, que trauria fum i seria un tema delicat, jo he fet un parell de consultes.
Últimament t'està encantant fer consultes a noies uniformades, eh?
Els Mossos...
Hem fet consulta als Mossos, però ens ho ha explicat molt bé també l'Àlex Requena, que és el nostre professor d'autoescola de confiança, d'autoescola Requena, que coincideix molt amb el ChatGPT I ara veureu per què.
Les cadiretes, el millor, a part de que hagin de ser homologades, evidentment, i adaptades a la talla i al pes de la criatura, el lloc més segur seria, a la part de darrere, al centre. Per què? Perquè els protegim dels possibles impactes laterals. En el cas de que no sigui així, la segona opció seria darrere a la dreta. No és just darrere del conductor, sinó a l'altre costat, que a més també ens dona una molt bona perspectiva per poder veure a la criatura.
Ahà, vale, tal tant, qual el que deia el ChatGPT, l'ordre de prioritats. El meu l'últim, el que et van dir a tu en aquest curs, a l'autoescola, tot cancel·lat. Era una autoescola al carrer Lepant, amb Gran Via, i jo no és broma que m'hi presentaré presencialment aquí a Barcelona per muntar un escàndol.
Però escolta'm,
perquè se m'ha explicat tot del revés. A mi se'm va repetir fins la sacietat aquest discurs.
Això, o sigui, que la Pombo no ho estaria fent de la millor manera.
No seria la millor manera, però tampoc és una manera il·legal.
No és
pas
il·legal. És a dir,
els Mossos han dit literal, no hi ha cap normativa que digui on s'ha de posar la cadireta sempre i quan es pugui enclar bé amb els seients i ha d'anar al darrere, fins i tot pot anar davant una cadireta.
Hosti.
O no? Sí, no?
Clar, en altres èpoques es feia així, però amb el...
Ara,
clar, amb altres
ara
mecanismes.
Si va,
no, és que clar.
Però és que si vas sol al cotxe...
Hi posem nosaltres sols, en aquests jardins. Què vols que et digui?
No, això, que si vas sol al cotxe, què fas? Deixes la nena al darrere sola a la cadireta, si és molt petita.
Sí. A part que normalment et col·loquen unes cadiretes que són tan grosses, almenys les d'ara, que això no ho vas movent, ni ho vas canviant. Allò ho deixes allà fins que la criatura es faci gran i hagi de canviar de cadireta, però és que ni ho toques.
No recordeu amb molt efecte el moment on veu deixar d'usar cadireta?
No, perquè a la meva època crec
temps,
que anàvem sense molt d'hora ja.
No fèieu cadireta?
La meva mare flipa de com han canviat les coses respecte a quan jo era una criatura, amb com ara ho fa amb la Nina,
clar,
que la seva àvia.
Jo recordo tenir potser 6 o 7 anys i anar al mig sense cinturó, agafat amb les dues mans al seient del copilot i del pilot.
Clar, però jo també he fet coses com que teníem una furgo i ens posàvem tots els germans darrere el maletero.
Però anava... que no et multava la policia aquella època.
Em sorprèn com una cadireta hi cap al seient del mig, que normalment és més estret, i no hi caben aquests armatostes que són ara, que són gegants.
Jo crec que depèn molt del cotxe, perquè ja et dic jo que en el meu Nissan Micra això no hi cap segur, perquè no hi cap una persona, vull dir-te que com ha de cabre una cadireta gegant. Però clar, si tens el cotxe de Pablo Castellano que van amb aquests cotxassos que semblen carrosses, suposo que sí que t'hi cabria.
Doncs bé, fins aquí el tema cadireta. Si hi ha alguna cosa més a dir, la comentarem. En 4 minuts arribem a 6:45 de la tarda. Mentrestant, han sigut dies molt intensos pels paparazzis.
Doncs sí, perquè les dues grans estrelles de Catalunya han estat fotografiades molt recentment i just ahir la nit vam poder veure les imatges. La primera de totes es troba a Madrid. Úrsula Corberó segueix a la capital de l'Estat passant el que sembla que serien els últims dies d'aquest embaràs que s'està fent, sincerament, etern.
Jo, com et passes?
Se m'està fent molt llarg, se m'està fent més llarg que un embaràs
quan
de la Rihanna.
Em fa ràbia la gent que diu que els embarassos es fan eterns.
Però duren el que han de durar.
No, saps per què crec que em fa aquesta sensació, igual que amb la Rihanna?
Perquè no saps de quan estan.
Exacte. I des del primer moment tu veus una panxa i penses... Està ja, de fet, quan vam veure la primera foto d'ella embarassada,
el
ja vam dir...
Esto no es IA. 10 de setembre.
Ja vam dir, està a punt. No a punt, però vull dir, són els últims mesos. I poder no ho eren tant. Llavors, com que tu sola et muntes la història, el de la Maria Pombo no se m'ha fet gens llarg. El de la Dulceida no se'm va fer gens llarg. Perquè com que t'ho expliquen tot amb detalls, és com que les acompanyes més.
Es diu el tercer mes, normalment?
Depèn.
Sí.
Més o menys.
Ella, sabia, ella
menys,
deia que ja... s'havia esperat més.
Sí, ella sí.
N'han passat 4 des de que ho va anunciar.
Deu estar al caure, ara sí.
Deu estar,
jo
com a mínim, de 7 mesos.
Com coincideixi amb el teu aniversari, Juliana.
És el que jo vaig pronosticar, eh?
Mm-hmm.
Aquari. Els paparazzis l'han enxampat anant de compres amb una amiga, concretament a compres Premamà, semblaria, pel barri de Salamanca. Ella anava amb un polo de ratlles marrons, blau cel i blanques, li quedava molt bé, i unes ulleres de sol també blanques, amb els cabells recollits. Porta el serrell molt curt, per cert. I va, sembla, visitar una botiga per la bossa que porta, que es diu Circo Kids, una botiga que n'hi ha dues a Madrid, que sobretot es dedica a vendre joguines
respectuosa. Saps d'aquestes així molt Montessori, de fusta, molt educatives, que després no passa res, però al nen li regales una joguina del bazar de sota de casa, de plàstic.
Com més plàstic, més
i la jugant. Gaudeix com un boig, sí. I no mira la cuineta de fusta, que sap
greu. Com a única persona que té fills d'aquesta sala, dono tota la raó a la Juliana.
Però és que això és
la
així.
La fusta, a part que fot un mal quan te la tiren, perquè la criatura passa per aquests moments d'experimentar, no, amb la seva força, i t'anirà la cara la fusta aquesta.
Perquè
avui realment estem fent un programa sobre educació
de servei.
Sí, sí, sí.
Perquè una cosa, quan tens molta joguina i la criatura ja s'ha fet gran i et fan nos a casa...
Mira, vaig fer neteja l'altre dia.
A on van? Van a un contenidor?
De moment a una capsa, a l'espera de poder-les donar a gent que tingui fills.
Jo crec que es donen.
Una segona vida, eh? No és sí, que reciclin, que es doni el plàstic.
Si està molt mal fet... No, clar, tu podries...
Deixalleria, potser,
exacte,
no
tu podries tirar-ho a la deixalleria.
Al convert, no? Potser.
Sí. No? Però clar, de ser si la joguina està molt cascada, si no, jo crec que normalment una cosa com les joguines es dona.
Sí.
Paral·lelament, per la capital francesa, la nostra altra gran famosa catalana ha estat també fotografiada. En aquella casa on només sona aquesta sintonia, sinto Marta Vall amb una boina a París.
Em sembla poc que...
És que no.
Aquesta música.
Si tu vius a París, l'únic que pot sonar en aquell pis és això. Això sóc tothom, perdona. Tu intentes posar Bad Bunny en un pis parisenc i puja al porter i et frena. No ho saps? Et diu, sisplau, pots posar la sintonia Marta Vall amb una boina a París? Que és l'únic que es pot sentir si vius aquí.
Doncs què fan?
Doncs mentre sona aquesta cançó, la nostra Rosalia, que com sabeu ha estat per París en principi pels assajos de la gira de Lux, passeja amb la Loli, ja per variar. Ahir ens arribaven imatges de paparazzi d'elles dues. Recordem que la Loli és aquesta model francesa de 23 anys amb qui clarament mantenen una relació sentimental, o almenys una relació extremadament propera. Les veiem agafades de la mà. De fet, just ara s'acaba de publicar també un nou vídeo d'elles passejant agafades de la mà. Van molt juntes, etc.
Estan embolicadíssimes.
Embolicadíssimes. Sí, sí, sí. I, de fet, en una de les imatges veiem com la Loli fins i tot sosté una paella acabada de comprar.
Uf.
Alguns especulen que han anat a viure juntes. Jo crec, sincerament, que només juguen a cuinetes, que és aquesta cosa que fas quan estàs molt enamorat, que encara res és tan seriós, però que com a acte d'amor gairebé t'agrada jugar per formar amb aquesta idea de com si haguéssiu d'anar a viure plegats. I llavors, quan un dels dos o una de les dues té un encàrrec de casa, l'acompanyes.
L'altre s'hi suma.
I aneu a mirar botigues, i aneu allò a mirar paelles i esteu les dues fantasejant.
Clar. No necessitaves una paella, tu.
Potser és una relació que ha viscut molt d'hotel, no? Sí. Perquè les hem vist viatjar per tot arreu. Llavors, al moment de casa, no sé si l'havien tingut gaire.
Molt bona pregunta, i te'n faré una altra, Marta. Que ja s'ha anat per l'aire, perquè aquí ningú en respon a res.
No,
és al·lucinant. Per qui és la paella? És per la Loli,
home,
que l'altra
la
li ha quedat cremada, perquè recordem que ella, en principi, viuria a París.
És per la Loli,
i l'ha de renovar,
segur.
O no en teníeu el que fos. O és que la Rosalia s'instal·la d'una manera tan seriosa aquests mesos a París que es compra una paella.
La Loli necessitava una paella nova perquè se li estava enganxant tot.
Us ja sorprèn està. La diferència d'edat?
No.
De quants anys és?
33 i 23, són 10 anys. A mi em sembla molt just, però bé.
No només dic sorprèn, eh?
No,
sí, no jutgeu, eh?
No, em sorprèn.
A mi em sorprèn.
Per què?
No ho sé, em sorprèn. No ho jutjo, però em sorprèn.
Sí, no.
Estem pensant... No, estem
cadascú,
pensant...
O sigui, jo estic pensant, per què no em sorprèn?
Què em genera? Sorpresa, sí. Per què?
Il·lusió?
No ho sé.
Et fan il·lusió, elles dues?
No. Més enllà de la diferència d'edat, no?
No excessivament, no. No excessivament.
A mi me'n fan moltíssima. Jo crec que em fan tanta il·lusió que si es porten 10 anys, m'és igual. Vull dir, i a part de que no em genera cap... Dintre de les relacions lèsbiques no són parla gaire, però també moltes vegades hi ha molta diferència d'edat, que potser d'entrada no ho pensaries.
Com la Nagore i la Carla Flila.
Sense anar més lluny, i tants altres exemples. Però és en aquest cas sí que crida molt l'atenció i és sorprenent.
Moltíssim, molts més anys.
Són molts més anys, i per mi sí que hi ha un tema ja d'abús de poder, també, perquè no és només la diferència d'edat, sinó la diferència de prestigi, de caché social, si li vols dir així, que crec que amb la Rosalía i la Loli no és tan exagerat. Per cert, sobre la Rosalia i la seva estada a París, aquí ja vam dir i hem anat repetint que hi anava per quedar-se, per iniciar els assajos de la gira de Lux, però de moment us podem avançar que almenys per ara sembla que hauria tornat a Barcelona, perquè ahir un fan va poder veure-la en un avió París-Barcelona, anant en turista. No sé si és que potser ve a visitar la família i els amics, perquè sabem que ella sempre que pot troba un moment per escapar-se i visitar
però
la ciutat.
Però amb turista, és raro, eh?
Ella sempre va amb turista, eh?
Crec que ja l'hem vist
dir,
alguna
sempre,
altra vegada amb turista.
Poder alguna vegada no va amb turista, però, exacte, Roger, ja l'havíem vist en altres ocasions viatjant en turista. De fet, al seu Instagram fins i tot hi ha alguna fotografia que gairebé es veia Vueling al darrere, saps? O sigui...
Clar, potser per aquests vols una mica més curts va amb turista. Potser si s'ha d'anar a fer mitja volta al món...
Ja. I que la Rosalía és sorprenent perquè és una superestrella, però fa una vida relativament normal. Vull dir, per això mateix ens la vam trobar al Bar Bocata, que no havia demanat que li tanquessin el local, no havia demanat...
I se'n va tornar caminant
tan tranquil·la pel carrer.
Després.
No ho sé. En tot cas, ja us dic que és una mica... Ens estranya una mica aquesta cosa que ara torni, perquè la informació que corria per la xarxa sobretot apuntava que ja s'instal·lava a la capital francesa per assajar els shows. Anirem seguint els seus passos, n'estarem pendent. De moment, aquests dies, vigileu, perquè potser us la trobeu per la ciutat com tal.
Passen 4 minuts de 6:45 de la tarda. Ara és moment de parlar de l'Anna Castillo. Feia dies que no la mencionàvem. Perquè l'actriu catalana és la convidada del primer capítol de The Origin of Food Show.
¿Tiene nombre esta sección?
The Origin of Food Show.
Me dijiste, ¿estás en Barcelona? Y digo, sí, comemos, sí, claro.
No, yo muy te lo agradezco de corazón. Pediremos un Kim Buga con Dubu, que
és... Això és un nou format que condueix una creadora de contingut que jo desconeixia.
Uf.
Que és la... Juliana, sabia que tu tens un màster en ella.
Com es diu?
Clara Griffiths, responsable del compte d'Instagram The Origin of Food, com el títol d'aquest nou format. Que és un... Juliana, tu corregeix-me si m'equivoco. Aquest perfil és un recomanador de restaurants, sobretot de Barcelona, però també, no?, apunta a altres llocs, i jo a ella no la tenia controlada, però la Clara és a tots els saraus i està connectada amb tots els nostres famosos. O sigui, jo he estat revisant una mica el seu Instagram privat i veig fotos amb la Rigoberta Bandini, veig que la germana d'en Biel Juste, la Júlia, no para de comentar-li cada post, també de l'Anna Castillo, és amiga, com acabem de sentir...
Tu saps aquest concepte que aquí al Que no surti hem conreat molt de famós de famosos?
Total. Sí. La Greta, per exemple, no?
Exacte. Ella, en una altra escala, és famosa de famosos absolutament. Jo crec que li agrada molt tot aquest món de la faràndula, que podríem dir. I una cosa que us regalo així com a safreig, poder bastant de nínxol, però que la nostra audiència més fidel agrairà, ella va estar sortint just fa un any, ho van deixar fa, això, un anyet, amb una creadora de contingut catalana que es diu Clacovi.
Què? Què?
La Clacovi.
La Clacovi i ella?
La Clacovi i ella fa exactament un any estaven celebrant el cap d'any, durant l'entrada del 2025 plegades a Cadaqués. Ho van deixar molt poc després. De fet, quan la Clacovi va publicar el videoblog d'aquest cap d'any, ja al final posava els nostres camins en seguit per separat.
Però no estava amb aquella noia mexicana que tu l'havies entrevistat.
I al cap de 4 o 5 mesos va començar amb aquesta noia mexicana, que ara mateix és una de les influencers de més renom de tot Llatinoamèrica, però fins i tot, ja et diria, de parla hispana, que és Maria Bottle, i ara ja ho han deixat també.
Déu meu!
Diguéssim que... La Clacovi ha tingut que nosaltres haguem pogut conèixer dues relacions d'amor aquest any 2025. A veure com li espera el 2026, però sí. No sé quina relació mantenen ara mateix amb la Clara. Ella ja era la típica parella com molt enganxada, però crec que van estar poc mesos.
Clara i Clara. Dues clares.
Clara, el que passa que jo crec que va ser també una relació molt accelerada. Mm. Saps? De tot molt... De ja coneixes i ja tot... Sí, de 250 per la
teva. Jo agraeixo aquesta sintonia perquè és el que ha sonat al meu cap quan has llançat el titular.
Sí, em va sorprendre molt també en el seu moment.
Doncs la Clara és una noia, la de The Origin of Food, que quan parla va barrejant el castellà, el català, l'anglès, una mica caliwi, saps? Aquesta influencer catalana també m'hi fa pensar. I que ara sembla que estrena un nou format del seu projecte. Ella, en aquest programa, entrevistarà famosos amb l'excusa de portar-los a restaurants que ella creu que els poden encaixar, i alguns dels noms que ha aconseguit reunir són, per exemple, els cantants Barribi, Ralfitxo, Natàlia Lacunza, Maria Patiño, que aquí surt com un bolet, però mira, suposo que algun títol la deixarà anar,
per
i l'Anna
Castillo. Per mi sembla una mica en aquest format que fa una noia que es diu Amèlia i un cognom totalment impossible de desxifrar.
Ah, Die Moldenberg. És aquesta?
Sí, com es diu?
Die Moldenberg?
Sí, té un cognom així com alemany i és una mica difícil.
Die Moldenberg,
no?
Sí, ella fa el Chicken Date, això. Que és ella en un restaurant amb un famós, també generant com una situació de cita.
Però clar, per mi la diferència és que Aquesta noia és experta en restaurants i que anirà canviant el local en funció del famós, no?
Jo no sé si és molt experta.
Crec que sí, tia.
Jo crec que a ella li agrada molt i això segurament li dona un plus d'expertesa totalment. Però experta...
Crec que controla bastant i...
Jo crec que controla molt. Però vull dir que no experta en un sentit de... d'estudis o professió. Vull dir, això és una cosa que fa l'últim parell d'anys.
Però és un compte d'Instagram especialitzat.
Això
i, de fet,
sí.
Penso que connecta, molt amb l'Anna Castillo perquè l'Anna Castillo també té un compte foodie a Instagram,
clar,
que és aquell Concept Date, que és un recomanador de restaurants per tipus de trobada que tu tens prevista, no?, per la companyia o per l'estil, jo què sé, si tens un sopar d'empresa o un dinar amb amigues, no?, o una cita romàntica. I llavors ella et va recomanant restaurants de Madrid o de Barcelona, que, per cert, ha afegit noves recomanacions perquè va anar d'escapada amb la família a Nàpols, i ara feia molt de temps que tenia desactualitzat el seu compte i ara, mira, tenim noves recomanacions.
Mira, me n'alegro molt perquè sempre va bé de guia l'Anna Castillo, sempre et dona un cop de mà.
Llavors, tornant a aquest programa, en aquest primer capítol del The Origin of Food Show, l'Anna Castillo descobreix el restaurant Massil de Barcelona. És un establiment de cuina coreana.
Sí que la música donava alguna pista.
Situat al barri de Sant Antoni, amb un excel·lent 4,9 sobre 5 a les ressenyes de Google. I és un restaurant que li va funcionar moltíssim a l'Anna Castillo. O sigui, les imatges eren tan plaents perquè la veies menjant-se els fideus tan de gust que era un regal veure-la. T'ho prometo, ell no parava de dir, és la típica disfrutona, una gaudidora menjant.
Ja ho sabem que ella està allà al costat del Biel Juste president al Club dels Gaudidors.
És així, però ja us dic que al final el local acabava sent el menys important perquè la conversa entre la Clara i l'Anna semblava feta expressament per aparèixer el que no sortia d'aquí.
Se m'ha canviat el humor, estàs fuerte con la comida.
Sí?
De
sí.
Qué fuerte.
Yo quería, sí.
A veces mi novio me dice, no estabas enfadada, es que tenías hambre. Exacto. Es que es eso.
Exacto.
Un novio que és ni més ni menys que l'actor Álvaro Mel, amb qui ja fa més de 2 anys que surten plegats. L'Anna, per tant, necessita tenir la panxa contenta per poder funcionar, per ser una persona funcional. Però què necessita l'Anna per enamorar-se d'algú?
Mi amigo Iñaki dice que yo, a la hora de elegir pareja, es como que hay un tridente muy claro.
Ok.
Que es como que tienen que ser... guapos o guapas, o sea, a mí esta cosa de no es guapo,
muy
pero libra. Es atractivo, no, a mí me gusta que
libra.
La gente guapa.
Okay.
Tiene que ser guapo, tiene que ser muy buena gente, o sea, hay algo de la bondad que a mí me atrae muchísimo, y luego tiene que ser divertido, que al final divertido va unido a que sea inteligente, ¿sabes? Como un tipo de humor que conecta conmigo, que tiene mucho que ver con esas cosas.
Recapitulem. Normativament guapíssims, 1.
Val.
Bones persones, 2. I divertits, 3.
Potser t'encaixa, Marta, també. Teniu el mateix tipus. Una mica, no?
100%.
Perquè la Marta, un guapo d'aquests de revista,
normatiu,
li encanta.
Bueno, és que aquí no. Però a tu no.
No estic tancada
no, no
a res.
No seria el requisit més important per tu.
Al
o
revés.
Sigui, evidentment que...
D'aquests 3, per tu, quin és el requisit més important?
Que sigui divertit. A mi, bona persona, em sembla una merda d'adjectiu. O sigui, bona persona és un mínim, tan mínim per mi, amb qualsevol persona amb la que em relaciono, que no pot formar part del trident per
no,
mi.
No, però per mi bona persona...
Relació.
Però és que és no n'abunden, eh?
No, però vull dir que és una cosa com tan bàsica
tan
que ni tan sols la conto, saps?
Però no és que sigui dolent o mala persona, sinó d'aquestes persones...
Que destaquen per la bondat.
I que et sumen, que et fan sentir bé al seu costat. Perquè hi ha molta gent que ni et suma ni et resta. Que són neutrals, que és el pitjor que pot passar.
Però llavors ja no la contemples com a possible parella.
És que és això.
Parella.
Ja. O sigui, per mi el trident és també les coses que fan que aquella persona sigui la teva parella, no el teu amic, no el teu col·lega, no un company de feina que et cau bé.
Sentit de l'humor, per
a
tant.
A mi, un company de feina que em cau bé, un col·lega i un amic, clar, ha de ser bona persona i una parella també, però el que ho diferencia és que en aquest trident ha d'haver-hi adjectius que especialment la meva parella hagi de tenir.
Quin és el vostre trident? Penseu-vos-ho. I al final d'aquest bloc... m'ho responeu.
Bolígraf.
Examen, eh?
Sí.
Examen sorpresa.
Sí.
Hòstia,
noi.
Sí, Roger, vés pensant. Doncs aquests 10 minuts de capítols van essencialment sobre això. Perquè sobre menjar no, sobre amor, gent que els sembla guapa... Fins i tot la Clara li fa aquell joc a l'Anna de casar, cardar, matar, edició especial, actors i després actrius espanyols, i molta atenció a la tria de l'Anna en la categoria d'homes.
Aaron Piper? Pau. Miguel Bernadó?
Vale.
Y el último, Manu Ríos.
Ay, bueno.
Ya. Son difíciles porque no quieres nada con nadie, entiendo.
No. Con el que más querría realmente es con Manu y él no va a querer nunca nada conmigo. Me caso con Miguel por afinidad, porque es el que más conozco de los tres. Me enrollo con Manu
porque es muy guapo. Y descarto a Aaron porque es el que menos conozco.
Ok.
Tot això mentre van cruspint els fideus, mentre van gaudint de la teca i la resta de plats coreans. I arriba el que per mi és el gran moment d'aquest sopar.
De totes les persones con les que t'has besado en cámara, ¿cuál ha sido el mejor beso?
Yo creo que el que más me ha gustado ha sido con Álvaro, porque más, Álvaro no era mi novio cuando hicimos la serie, pero nos besábamos tanto que acabamos teniendo como bastante comfort zone.
Wow.
En los besos. Pero la persona que mejor, o sea, no sé si mejor, pero la que más me ha sorprendido para bien, Pablo Alborán.
¿Qué?
Sí, es alucinante.
Wow.
Pablo Alborán besa de locos.
A mi que m'expliquin quan coincideixen Anna Castillo i el cantant Pablo Alborán en una ficció. Ho he estat buscant i no he trobat informació enlloc.
I no és de Respira? Que és que jo ara només et sabria dir aquesta sèrie.
Clar,
on surt en Pablo.
Sí, però l'Anna hi surt?
No ho sé, poder fer un paperet.
No ho sé. Però es confirma que l'Álvaro Mel i l'Anna s'enamoren a base de petons a Cuento Perfecto, que és aquesta minissèrie de Netflix.
Ja ho sento, però això també...
deixant un...
a tirar pel terra alguna argumentació, sí. Que de vegades, vull dir que no els hi deu passar a tots, però els actors sempre venen amb aquesta història, que segur que sempre sent certa, però de... és una cosa totalment professional, és impossible sentir res perquè hi ha les càmeres... Ja... jo crec que impossible no és, segurament gairebé mai passa, però igual que et pots enamorar fent ràdio, també
clar,
parlant
clar.
Cada dia...
No estem posant en dubte la professionalitat de ningú.
Però que sí que crec que de vegades, doncs, inevitablement es dona. Que si t'estàs tot el dia morrejant i et morreges bé i després fora de la
càmera...
hi ha una
química.
Rius i tu... i, home, és que...
i ets bona persona, doncs mira,
trident. I ets guapo, divertit i bona
trident.
Persona.
Quin
és el teu trident? A veure, els... guapíssims.
No, tot, sí, però per mi l'Al entra dins
en
el guapo.
Guapíssim, vale, perfecte. O sigui, un guapo baix, se'n va. Fora, no tens tiquet.
Ai, no ho sé.
Ah, jo... estem fent coses físiques,
però
només.
Divertits, i és que bona persona a mi també m'agrada. Generós, no sé.
Jo et diria que per mi el més important, de característica seva, no de cosa compartida, que també és molt important de dir que hi hagi tal cosa entre nosaltres, és que sigui una persona amb joia de viure.
Oh, del Club dels Gaudidors.
Club dels Gaudidors, per mi això és imprescindible. O sigui, jo no vull estar amb un tio perquè hi he estat i és un patiment constant.
Un amargat.
Que sigui un amargat. Jo vull algú que sigui conscient que aquesta vida és molt curta i que hem vingut a gaudir.
Ja
I que digui
és.
Que sí als plans i que quan expliques un acudit rigui i que quan crides no et faci callar i que sempre t'ho passis
sobretot...
bé.
Que no t'apagui la teva llum.
Absolutament. I si pot ser, zero pedanteria, però intel·ligent. Que la pedanteria, de vegades, ens sembla que ha d'anar lligada amb cert intel·lectualisme i no és veritat.
Què, Roger, tu...
estic fent com una redacció perquè m'ho...
No cal, no cal.
Prepara-t'ho,
són tres coses.
Bueno, hem ficat 6 o 7.
Ah.
Ostres, doncs estem...
no és un trident, doncs, eh? Has fet un 11 inicial.
Molt guapa. A poder triar, que sigui molt guapa.
Normativament, com diu l'Anna.
Sí.
Ah, jo això no ho he dit, però a mi, un noi una mica lletget... un nas fora de lloc. Fins i tot allò que dius, clarament eres el més lleig de la classe, però em pot agradar. Jo sí que compro molt l'atractiu. Mm. Seguim.
Jo no tant. Molt guapa, que sigui molt divertida. Tinc ganes de passar-nos-ho bé conjuntament.
Aquesta carta als Reis.
Que vagi molt a la seva, perquè jo també vaig molt a la meva.
Com va dir la Batial.
Que tingui molta curiositat per saber coses, per aprendre coses, i sobretot que... sigui friqui de petites obsessions, perquè són coses que a mi em passen. Que t'obsessiones molt amb un tema i és ara anem a una exposició d'aquest tema, ara anem a veure una pel·lícula d'aquest tema...
I que et contagi la seva
sisplau,
obsessió.
Sisplau, viure col·lectivament aquesta bogeria. Molt bé,
677-2710-58 podeu enviar les vostres opcions.
La noia de la cita devia complir aquests 6 requisits.
A veure, la noia de la cita és molt guapa, i no el conec la resta, per tant, no ho sé.
Molt bé. Doncs anem a publicitat
però,
i de seguida.
Escolta, un de 7 sembla molt fàcil d'aconseguir, però no tant, eh?
Un de 7?
Dic, de tu què has dit ara? Doncs 7 o 6 característiques.
Sí.
Ja en compleix una d'entrada.
Bueno, ja és molt. Ja és molt. Fem una pausa i saludem a en Jaume Miranda, que tenim detalls de Mario Casas a Catalunya.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Comença bé el dia amb el nou Activia Kéfir. És boníssim. Amb llevats de kéfir i probiòtics naturals. Deliciosament bo per la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Passen 3 minuts a 3 quarts de 7 de la tarda. Jaume Miranda, molt bona tarda.
Jaume Miranda!
Paco.
No cridis, no cridis tant.
Quina il·lusió que faig, no?
Ai, molta, ara feia molt que no ens veia.
Des de dijous passat, no fa tant.
Escolta, a mi els dies em passen.
Sobretot si jo no
hi soc. Ritme de tortuga, exacte.
Gràcies.
Jaume, m'ha agradat molt el teu vídeo recuperant un clàssic ja d'aquest país, una història clàssica, que és la visita d'en Pattinson a Barcelona l'any 2011.
Oh. En el circ Reluy, quan t'estava sentat a Barcelona.
Crec, Jaume, que ens hauries de fet de portar aquesta història un dia ben explicada aquí al Que no surti.
Ah, jo encantadíssim.
La tornem a explicar perfectament perquè sempre parlem de rebot i jo crec que és una història
que mereix.
Jo he de dir que, a més, aquesta història jo no la coneixia, me la va explicar a Juliana Canet aquí en directe i vaig al·lucinar. Vaja,
és genial.
M'al·lucina.
Bé, l'explicarem un dia d'aquests. Avui hem de dir que... Bueno, de fet, aquest novembre tu vas explicar en exclusiva que Mario Casas estava rodant una pel·lícula al carrer Tosset de Barcelona i sembla que aquest rodatge encara no s'ha acabat.
A Reus també va arribar, eh?
A Reus, que ens arribaven imatges, i ara s'ha reprès a Terrassa.
Sí, ja vàrem explicar que en Mario Casas d'uns mesos gravant un film anomenat En nombre de otro, un thriller produït per Netflix, dirigit per el barceloní Oriol Paulo, i on en Mario comparteix cartell amb n'Eduard Fernández, n'Alexandra Jiménez i na Blanca Suárez.
Fort.
Fort. En novembre vàrem revelar que el rodatge se desenvolupava en el carrer Tosset de Barcelona a l'interior d'un edifici modernista i gràcies a el diari de Tarragona vàrem descobrir que el rodatge continuava per Reus, concretament a la plaça del Condecito. I bé, actualment sabem que la pel·lícula s'ha traslladat a Terrassa. Música d'investigació, gràcies. Segons informes diari de Terrassa, fa una setmana que l'equip de En nombre de otro està filmant in situ. Per ser exactes, està rodant per la zona centre de la ciutat, a l'antiga seu de la Caixa de Terrassa, on és fàcil veure furgonetes, figuració, focus i altres necessitats cinematogràfiques. Dimecres passat, en Eduard Fernández estava gravant algunes escenes per la zona i des de divendres passat s'ha deixat veure per allà en Mario Casas. I sabem, gràcies al diari, que rodaran fins aquest divendres, és a dir, estaran una setmana.
Barba ja potent, eh? La d'en Mario, veig, a les fotografies que tenim per aquí,
sí.
I també melena llarga.
I podem confirmar llavors que ja fa dos mesos que està amb aquest look, que és probable que sigui degut en el rodatge.
Clar, exacte, l'ha de mantenir.
L'exigència del guió. Creieu que se'l deixarà? O
no.
Es tallarà el cabell curt i s'afaitarà per compensar?
Potser vindrà un altre paper que li exigirà rapar-se, vés a saber.
Jo crec que la Melissa no li deixen així. És que la Melissa jo la veig una nòvia d'aquesta setmana
que
tant. No,
renya.
Que renya no.
No renya?
És a dir, ja s'ha de diferenciar la nòvia que renya,
sí,
de la nòvia que mana.
Ui, molt pot sovint va lligat, eh?
Pots manar sense renyar.
Pot coincidir, però hi ha un tipus de nòvia que mana sense renyar, que jo crec que és la Melissa. Saps? Que li fa saber de dir...
Amor, és passiu.
Molt més guapo així.
És passiu-agressiu, doncs.
Un puntet. Però no és la nòvia que renya, és la nòvia enfadada permanent, que és el meu tipus de nòvia preferida per sempre del món, que és tot això que et queda com el cul.
Sí,
no, home, no sempre diu això, la nòvia enfadada. Que renya.
Pot dir-ho.
La nòvia enfadada pot dir-ho.
María Pombo és aquesta nòvia. María Pombo li diu, Pablo, ¿dónde vas así? Quítate estos pantalones, ya. No podemos ir así a la cena.
Això
la María Pombo diu això. I jo he estat la Maria Pombo moltes vegades i no me n'empenedeixo. Perquè de vegades també és de posar ordre, m'entens? O sigui, clar.
Bé, tornant al rodatge de Terrassa, a pesar d'aquest rodatge sembla que serà a l'interior tota aquesta setmana, dins l'antiga seu bancària, no és difícil veure en Mario Casas caminant per Terrassa amb el seu looking, com dèiem, amb barba i melena llarga, no? Així mos explica n'Andrea, una veïnada de Terrassa.
La meva mare i jo vam veure que estaven rodant al carrer i llavors ahir vam passar estant el Mario Casas i l'Eduard Fernández, a l'antic edifici de la Caixa. Crec que estan gravant a l'interior, però està tot el carrer ple de càmeres i ple de focus. Normalment graven només per les tardes. Està amb el cabell molt llarg, la veritat, i amb una barba molt llarga, també. Ell ja està a alguns bars, també, prenent cafè, o sigui que està fent vida normal. Li han demanat alguna foto, crec que se l'ha fet, sense cap problema. Està bastant tranquil per allà. Bueno, un petó pels tres i per tot l'equip. Per tu també, Jaume.
Mona.
A l'Andrea. Quan va venir aquí, portava bigoti en Mario Casas?
Crec que només bigoti.
Només bigoti,
oi?
Eh?
És que sí. La barba és nova.
Com per oblidar-ho estava Al dente, increïble.
Ah, al dente. Ai, perdó, si és que m'ha sortit aquest riure de pura maldat, però és que realment
hi ha al dente. M'ha quedat una mica Risto Mejide, però és que, sincerament...
Ja no ve d'aquí, avui hem fet un programa tan passat de voltes que ja és igual.
Bé, jo us he de dir que en altres ocasions, quan va estar en el carrer Tosset, vàrem tenir notícia de que estàvem amb la Melissa Pinto per Barcelona,
sí,
amb Mario Casas.
Sí, per Sant Cugat, que es deixaven veure gimnasos, sí.
Però ara no tenim notícies de que en Melissa Pinto estigui acompanyant en Mario en aquest tram de rodatge. Tot apunta, si me feis opinar, que crec que no, perquè no tenim notícia de que la Melissa estigui per Catalunya.
Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
I abans de marxar, Jaume, una investigació exhaustiva que has fet via Instagram, que m'ha fascinat i que té a veure amb Javier Calvo i Guitarrica de la Fuente, que crec que els hem tingut per Catalunya
no
aquest cap de setmana.
No s'acaba mai, això, eh?
Sí, en Javier Calvo ha fet una nova escapada amb amics i aquesta vegada ha decidit marxar a sa neu. A través de ses fotos compartides era complicat saber on havia anat amb precisió, però us puc confirmar que en Javier Calvo ha estat a sa zona de sa Cerdanya, a prop de Ger i Puigcerdà. Ho he descobert a través d'una furgoneta a sa qual apareix a ses fotografies i ha telefonat en el telèfon
molt
de sa
bé,
furgoneta.
Molt bé, periodisme.
Sí, era un local de... o sigui, un negoci de reformes, i he dit, trucaré que me diguin on estan localitzats.
Clar.
El teu talent està tan mal guanyat, o sigui, tu arribes a fer-te espia i de veritat que no hi ha ni un dolent al món, s'acaben les estafes, o sigui, s'acaba tot.
Espia, de veritat.
Matahari acaba, o sigui, la destruesc, vaja. Sí. Bé, atenció, perquè ha disfrutat des cada setmana molta gent d'interès, ha viatjat en la Elena, artista visual amb qui ha col·laborat la Messias, en bascantant Guitarrica de la Fuente, i amb en Lucas Duran, que és el nòvio d'en Guitarrica.
Per matar el rumor, suposo.
Per tant, exacte, aquesta escapada torna a confirmar que en Javier Calvo i en Guitarrica són amics, a pesar dels rumors que els emparellava oficialment. No se sap si en el passat han pogut tenir res, inclús amb el consentiment d'en Lucas, però actualment sembla que tot està marcat dins el vincle social entre ells, no? Què han fet per la Cerdanya? Tal com han compartit a Instagram, han estat dormint a un apartament rural, una caseta de fusta divina on han aprofitat per fer molta lectura, foganya compartida i copes de vi, però també han sortit a fer passejos per la muntanya i en el poble de Ger per tirar-se en trineu o per fer guerra de boles de neu.
Ho hem de fer, perquè no ho fem?
FOMO, sí.
Roger, jo... la teva habitació, que quan vulguis et tanques a llegir, que tinguis el teu espai...
Però i jugar amb un trineu i boles de neu...
Tu i jo hem anat a esquiar i ens ho hem passat de perles.
Sí,
no
però no estàvem tirant boles de neu i trineu.
No, però podríem haver-ho fet.
A veure,
al final l'entorn és el de menys, és l'estona compartida.
Això sí.
Marta, això sempre sí. Fas bons apunts.
Això sí.
He de dir que en algun punt d'aquest viatjat de cap de setmana, Javier Calvo ha aprofitat per reunir-se amb en Raúl Refri a un estudi de música. El director ha compartit una foto dels dos davant l'ordinador, entenem que per fer sa banda sonora del seu pròxim film, La Bola Negra.
Aquest Raúl és possible que en soni molt per un vincle amb una cantant que estimem molt?
Sí, perquè en Raúl Refri és un músic català que ha col·laborat amb multitud d'artistes, sobretot amb la Rosalía, en aquell àlbum de Los Ángeles, que varen fer en complementació un amb l'altre, però també ha col·laborat amb en Guitarrica de la Fuente o altres artistes com en Rodrigo Cuevas. Lo que també sabem és que en Raúl Refri no és la primera vegada que col·labora amb en Javier Calvo perquè també és autor de la banda sonora de La Messias. Llavors tot queda en casa.
És veritat, per això que l'Ambrosi no surt en aquestes fotos. Com a altra, saps, com a part també d'aquesta parella creativa, ho ha delegat en Calvo.
Exacte.
Que suposo que això ja ho feien també abans de la ruptura.
Segurament.
Se devien dividir parts laborals, clar. Jo entenc, aprofitant que eren dos, no?
És que un projecte com aquest...
Sí, clar, no necessita tota l'estona els dos. No.
Sí, he parlat, per cert, també amb gent de la Cerdanya que me diuen que aquest viatge que ha fet en Javier Calvo amb els seus amics, moltes vegades en Javier Calvo ja l'havia fet anteriorment amb en Javier Ambrosi, el que ara, bàsicament, ha canviat de agrupació amb qui anant al mateix lloc.
És un gran amant de la Cerdanya.
Sabeu que sí.
Ostres.
Potser se l'ha quedat ell, la Cerdanya, que és això que quan
reparteixes
territori...
Ells això no ho han fet perquè comparteixen tots els territoris. Vull dir, van celebrar junts cap d'any.
I són molt moderns.
Crec que són gent molt contemporània i en qualsevol moment els podrem veure junts també a la Cerdanya com a Madrid mateix, no?
Això de repartir-se els espais és molt antic i és una cosa que fem nosaltres, que ens surt aquest petit conservador de dins.
I seguirem fent, almenys a casa.
Qui ho deu fer és una Melissa Pinto, no? Segons tu.
Jo crec que sí.
Bé, Jaume, moltes gràcies. Ens veiem, 3 minuts, arribem a les 7 de la tarda, fem una pausa i de seguida tanquem la tarda amb en Garriga.